Dos quarts de vuit comença l'Infovespre.
L'Infovespre.
Bona tarda, és dimarts 23 de gener del 2018. Fem un repàs dels titulars d'avui. Montserrat Candini ha hagut de modificar alguns aspectes de la seva vida política i de la seva vida privada després d'haver rebut diverses amenaces de mort en els darrers mesos. Candini ha tingut un paper destacat en el procés d'independència que s'ha viscut a Catalunya. L'alcaldessa de Calella ha explicat que l'aplicació de l'article 155 ha frenat el projecte d'ampliació de l'Hospital Sant Jaume. Candini també ha confirmat que el trasllat de l'escola Salicru es farà per Setmana Santa i que al març es farà una jornada de portes obertes per visitar els nous equipaments. El pressupost municipal de l'any per l'any 2018 ha quedat aprovat de forma definitiva. Va ser ahir en la sessió extraordinària del ple, després de desestimar les reclamacions presentades per les associacions de veïns i per comissions obreres. També va quedar aprovada la plantilla de personal. Els 9 vots a favor de l'equip de govern ha permès la seva aprovació davant les 5 abstencions d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Republicana i el PP. Els propietaris dels establiments comercials i els veïns dels dos trams finalitzats del carrer Bruguera es mostren satisfets pel nou disseny del carrer. Escoltarem les opinions dels residents i dels treballadors de la zona en relació a les obres. Els operaris de gas natural han donat per resolta la fuita de gas que es va produir ahir a una canonada de gas del carrer Jovara. La incidència va estar causada per les obres de reparació de les canonades que Gestaigua està portant a terme a diversos carrers de la ciutat, i en aquest cas del carrer Jovara, en el tram comprès entre Sant Joan i Sant Pere. I al final de l'informatiu tindrem un record per Ferran Mussach, que ens ha deixat avui a l'edat de 80 anys. Mussach va ser presentador i locutor de Ràdio Calella i conegut per programes musicals com Nostàlgia o per ser el primer presentador d'esports amb Calella Esportiva. Aquests són els titulars per l'informatiu d'avui dimarts. Per tant, comencem. I comencem. Montserrat Candini ha hagut de modificar alguns dels aspectes de la seva vida política i de la seva vida privada després d'haver rebut diverses amenaces de mort en els darrers mesos. Candini ha tingut un paper destacat en el procés d'independència que s'ha viscut a Catalunya. Així ho ha explicat el programa La Ciutat de Ràdio Calella Televisió, on arrel de tot plegat ha hagut de deixar de publicar la seva agenda d'alcaldessa.
Les amenaces de mort, perquè no és allò el típic friki que ho penja al Facebook, sinó que sembla que hi ha investigacions en aquest sentit, que doncs home, alcaldessa tingui cura, no? I a partir d'aquí, doncs, tant Mossos com la policia local, doncs, ja estan molt amatents, donen tot un seguit d'indicacions. Cada dia és un contrast de... Vostès veuran que jo no puc penjar ara l'agenda pública meva. Jo, tot i que quan em vaig reunir arran de les amenaces, doncs no sé per què no hi vaig pensar, doncs vaig fer totes les indicacions que em deien, però clar, no se'm va córrer dir-los que jo penjava cada dia la meva agenda pública com un element normal, no? A la que se'm van donar compte al cap de 48 hores ells van dir: home, no, alcaldessa, sisplau, no digui on està aquesta hora i tal, no?
L'alcaldessa també ha hagut de canviar alguns hàbits de la seva vida personal per no posar en perill els seus familiars i amics. Malgrat tot, Candini vol tornar a recuperar la normalitat a poc i sempre seguint les instruccions dels professionals de la seguretat.
He tingut por de, físicament per mi no, però si jo anava amb la meva filla o amb els meus nets, doncs uns quants dies vaig tenir molta cura de no fer-ho.
I ara?
No? Vull entrar a la normalitat. Vull entrar a la normalitat, perquè és que si no hi ha un moment que realment et guanyen. Et guanyen des d'un punt de vista de que t'acaben segrestant emocionalment, no? Per tant, un moment, doncs, lògicament, seguint les instruccions dels professionals, per tant, en tot un seguit de qüestions que m'indiquen de cara al mòbil, de cara a tot un seguit de coses, d'acord? I segueixo aquestes pautes d'una manera molt clara, però també he d'entrar en la normalitat, perquè si no és molt, molt difícil.
D'altra banda, Candini diu que el 155 ha frenat el projecte d'ampliació de l'Hospital Sant Jaume, i és que l'alcaldessa de Calella també ha revelat avui al programa La Ciutat que s'havia previst la presentació pública del projecte al llarg del mes de novembre i de la mà del Departament de Salut de la Generalitat. L'ampliació no se centraria exclusivament a l'àrea d'urgències, com s'havia parlat en un primer moment, sinó que abraçaria totes les instal·lacions. Així s'havia pactat amb l'aleshores conseller Comín, contemplant un finançament amb caràcter plurianual amb inversions a partir d'aquest 2018. Montserrat Candini ha explicat quin era l'acord al que s'havia arribat amb el Departament de Salut i que ara s'ha truncat per la intervenció dels comptes de la Generalitat per l'aplicació de l'article 155.
Vàrem acordar que al llarg del mes de novembre ell faria una visita aquí, i no únicament era el tema de les urgències, sinó una ampliació d'hospital amb uns planells que tots dos ja ho teníem treballat, però lògicament per part del Departament de Salut, que són els que tenen endavant, doncs la inversió és el que té la importància per poder-ho presentar al conjunt de la, diguem, de la nostra ciutat, per fer una inversió, no per aquell el 2017, però sí ja a l'inici aquest 2018, amb unes inversions, allò que s'anomena en termes administratius, plurianuals, és a dir, en un període de 4-5 anys que pogués ser una realitat. Tot això, clar, lògicament s'ha aturat.
L'alcaldessa ha posat de relleu la greu afectació que està suposant el 155 per la gestió del dia a dia, també en ciutats com Calella, encara que se n'intenti minimitzar els efectes. Ha denunciat, per exemple, que a dia d'avui encara no se'ls ha comunicat quins ingressos rebrà l'Ajuntament per la taxa turística. Amb tot, Candini ha dit que confia i té la ferma convicció que hi haurà govern de la Generalitat de Catalunya en les pròximes setmanes, que es recuperaran les institucions i es desencallaran projectes com el de l'ampliació de l'Hospital Sant Jaume, i que el govern del PP a l'estat espanyol ho acabarà acceptant perquè també necessita retornar a la normalitat i a l'estabilitat.
Jo estic convençuda que no podran tenir, malgrat estar basats a quina manera actuen, que sempre és la manera d'actuar, insisteixo, de la repressió, de la no raó, de la imposició enfront la reflexió, del vèncer en lloc del convèncer, tot això estan molt basats. Però jo crec que en el moment en què hi hagi govern, per la seva pròpia, diguem, necessitat d'entrar a una normalitat política també d'ells, però molt incòmoda que els hi sigui, val? Jo crec que ho acceptaran.
L'alcaldessa de Calella ha cridat a no normalitzar la repressió que s'està exercint al govern de l'Estat utilitzant tot l'aparell judicial. Ha qualificat d'escandalós l'escrit de Fiscalia en allò que fa referència als fets de la nit de l'1 d'octubre a Calella, i ha acusat el ministre Zoido de respondre amb falsedats a la pregunta que se li va formular sobre l'actuació dels guàrdies civils allotjats a l'Hotel Vila.
El que estan fent és certament un muntatge absolutament novel·lat, per en el novel·lat des del tumulto fins tantíssimes coses mirar, doncs, diguem, per on poden actuar judicialment, no? Jo crec que en el cas de Calella, a més és escandalós, però en canvi jo vaig percebre, potser dieu-me ingènua, però jo vaig percebre que ell no tenia ganes de parlar de Calella.
Ha refermat que encara no se l'ha citat a declarar, però que té constància que s'està articulant un expedient per vincular-la a un presumpte delicte d'odi. En tot cas, ha admès que continua preocupada per les amenaces de mort que ha rebut, davant les quals Mossos d'Esquadra i Policia Local li han aconsellat incrementar les mesures de seguretat personal. A tall d'exemple, fa setmanes que no comparteix, a través de les xarxes socials, la seva agenda pública, com si feia anteriorment.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Més coses. Els alumnes de l'escola Salicru cursaran el tercer trimestre a les noves instal·lacions a la fàbrica Llobet-Guri. Ho ha confirmat l'alcaldessa, qui ha anunciat que a partir de la segona quinzena de març es farà un cap de setmana de portes obertes per visitar el complex educatiu. Aquest és un dels grans projectes del govern municipal que encapçala Montserrat Candini. El calendari s'està complint i l'obra de rehabilitació de la fàbrica Llobet-Guri per traslladar-hi l'escola Doctor Carles Salicru, que ocuparà tota la planta baixa de l'equipament, estarà enllestida a finals de febrer o principis de març. La setmana passada, en una reunió amb representants del Departament d'Ensenyament, de l'Ajuntament de Calella i de la direcció del centre, es va acordar, segons ha dit Candini, que el trasllat es farà per Setmana Santa perquè les classes es puguin reprendre després de vacances inaugurant les instal·lacions educatives.
Es farà el trasllat en la Setmana Santa, en el període de la Setmana Santa. Vàrem parlar l'altre dia amb la comunitat educativa i la comunitat educativa doncs ja van estar d'acord també. Nosaltres les vigílies de tot això ja els hi aviso ara que farem una jornada de portes obertes abans de que s'obri ja l'escola, però una jornada de portes obertes de tota la fàbrica Llobet i lògicament doncs de l'escola, no? Per tant, cap al cap de setmana, no dic que sigui aquest ben bé, però cap al cap de setmana 17, 18, 24, 25 de març 17, 18.
També quan el trasllat, i en aquest cas en termes de mobilitat i seguretat, en les pròximes setmanes s'instal·larà un semàfor a l'alçada de Sant Pere per facilitar-hi l'accés dels alumnes. L'alcaldessa ha confirmat que es deixaran per l'estiu les obres previstes per eixamplar la vorera del carrer. Al setembre s'inaugurarà l'Hostal Vell, espai on se centralitzaran els serveis de promoció econòmica, comerç i joventut. Trigarà una mica més l'auditori que es construirà darrere de l'edifici que hi ha a peu de carretera, que en serà un annex i tindrà capacitat per 140 persones. I canviem de qüestió, l'Ajuntament ha fet una desena de requeriments judicials per treure el malalt de Diògenes. L'alcaldessa de Calella ha assegurat que l'Ajuntament porta mesos fent gestions per intentar resoldre la problemàtica existent als baixos de l'edifici a mig construir que hi ha al costat del Parc del Mau, on l'acumulació de trastos i brutícies suposen un perill, com a mínim, en termes de salut pública. Candini ha confirmat que l'home que l'ocupa pateix Diògenes i que, en tractar-se d'una propietat privada, l'Ajuntament no hi pot actuar sense una ordre judicial.
Es demana al jutjat d'Arenys amb informes d'actuació per part de la policia i amb fotografies, en tot, de que, sisplau, que ens ajudi per poder nosaltres, què? Tapiar. En el moment que nosaltres no podem fer-ho mentre hi hagi una persona a dins, això és evident, no? I és una persona que, tot i que en algun moment pot dir, home, però pot ser quan surti algú que estigui preparat. Mai tens la certesa, perquè és una persona que no està gens equilibrada.
Des de Calella s'ha demanat a l'autoritat judicial que actuï amb diligències pel risc evident que comporta la situació i que ahir també denunciaven els veïns de l'edifici habitat que hi ha al costat.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
3 minuts per 3 quarts de 8 del vespre. El pressupost general de l'Ajuntament per l'exercici 2018 ha quedat aprovat de forma definitiva després de desestimar les reclamacions presentades per l'Associació de Veïns de Codina i Calella Centre i la Federació de Serveis de la Ciutadania de Comissions Obreres. També tira endavant la plantilla de personal. La sessió extraordinària del ple municipal, celebrada ahir, va finalitzar amb l'aprovació del pressupost i de la plantilla de personal per 9 vots a favor, corresponents a l'equip de govern format pel PDeCAT i el PSC i les abstencions d'Iniciativa per Catalunya Verds, el PP i Esquerra Republicana. El portaveu del Partit Popular al Consistori, Josep Maria Pérez Basart, va preguntar al govern si les associacions de veïns podien disposar d'un local propi i d'una subvenció municipal, dues de les reclamacions de les entitats veïnals.
Sense tenir que tocar el pressupost, probablement hi ha possibilitats perquè disposin d'un local i segurament que els oferireu algun local, ja sigui la fàbrica Llobet o algun altre lloc, ja sigui compartit o no. Suposo que amb això no crec que hi hagi cap problema al respecte. I per tant, i en quant a la ronda de les subvencions, suposo que també quan ells entrin i formalitzin, si és que ja ho han fet o no ho han fet, aquestes associacions doncs, també entraran dintre la ronda de les subvencions per part de l'Ajuntament i en conseqüència també rebran la subvenció corresponent.
El regidor d'Hisenda i Recursos Interns, Jordi Sitjà, ha respost que les associacions de veïns podien presentar-se a les subvencions ja que tenen el mateix dret que qualsevol altra entitat de la ciutat i ha assegurat que estan valorant la possibilitat de cedir-los un espai a la fàbrica Llobet subjecte a la disponibilitat de la fàbrica.
Podem continuar valorant-ho, n'hem parlat de vegades amb ells. Hi ha una possibilitat futura de com es vagi coneguent quina és la disponibilitat que pugui venir a la fàbrica Llobet. Si a l'Ajuntament de Calella haguéssim de facilitar una entitat, un local, un espai a totes les entitats del poble, poder no podríem respondre positivament i, per tant, no és que no, però ho hem de valorar.
Dos trams del carrer Bruguera han quedat finalitzats després de les obres de renovació del paviment i de substitució de la xarxa de clavegram i de les canonades. Es tracta dels trams compresos entre Sant Joan i Ànimes, on ara hi ha un nou paviment a dos nivells i pilones metàl·liques que separen la vorera del trànsit rodat. Els propietaris dels establiments d'aquests dos trams de carrer coincideixen en valorar positivament el nou disseny del carrer, especialment per l'accessibilitat.
Bueno, la finalitat del carrer, bueno, la idea ha sigut bona, no? Trobo que el que és canvi sempre són bons. Sí que és cert que les places d'aparcament han desaparegut, però la gent ho ha agafat amb alegria. La gent passeja més, els cotxets poden passar, trobo que ha sigut positiu. De moment la canalla es pot aparar a l'aparador, els cotxets poden passar, la gent també. Penso que sí, que en general la gent està contenta.
Bueno, ja sabem que quan comencen unes obres doncs a vegades es fan una mica llargues per la pròpia feina doncs, que dona arreglar-ho, no? Però finalment ha quedat fantàstic, ha estat molt bé. Sobretot les voreres són molt més amples, es pot circular molt més bé peatonalment i, bueno, no, veig que inclús em sembla que potser hi ha una miqueta més de moviment en quant a les persones pel carrer Bruguera. O sigui, està molt millor, perquè abans el problema que teníem és que eren molt curtetes i era molt incòmode per poder circular i la gent potser no passava per aquest carrer per la pròpia incomoditat. Fixa't, per exemple, per posar-te un exemple, a les parelles que tenen bessonada, que tenen dos nens i porten el cotxet, no podien passar per la cera, i ara sí que poden passar.
Bé, la veritat és que molt bé. Per la meva feina, que és de fisioteràpia i rehabilitació, doncs l'accessibilitat és molt bona. Vull dir que per mi perfecta. L'únic que ara la gent s'ha de conscienciar que les coses s'han de cuidar, perquè, bueno, mai com ara hi havien hagut tantes orinades de gos com fins al moment, i bueno, suposo que de mica en mica la cosa s'anirà calmant una mica, però el carrer queda molt maco, però entre tots l'hem de cuidar, ha valgut la pena. De totes maneres, aquí teníem problemes de mobilitat de la gent i en tot moment els operaris i els de les obres ens van ajudar en tot moment, vull dir que no, cap queixa.
Els veïns també estan satisfets amb la nova fesonomia del carrer, tot i que afirmen que l'asfaltat es desgrana i que les rajoles no estan prou juntes.
De carada, així se sembla maco, inclús mirant del segon pis, dius, carai, mira que maco que queda. Però ara noto que a dia que vaig caminant, primerament aquí n'hi ha moltes d'aquestes que no estan, em sembla que no estan prou ben posades.
Les rajoles.
I m'hi entrebanco, passant, quan me queda la sabata enganxada. I això es desgrana molt, que abans no es desgranava. L'asfalt, una vegada ja vam haver de canviar perquè no sé què va passar. No aquest, però el que hi havia abans es desgranava, llavors ho vam haver de tornar i llavors no es va desgranar més. Penso que mica en mica fins a com està. Es va desgranant, poc a poc. Les rajoles, inclús aquestes ja, fixeu-vos que hi ha moltes que estan obertes. Sí. Això com plou, l'aigua escotarà dintre. Si us fixeu, hi ha moltes que estan una mica obertes. No està ben això rejuntat.
Bastant bé, m'agrada bastant. Bueno, les aceres bastant, és un avantatge, perquè com era petit, bueno, quan vaig tenir el meu fill, no podia passar amb el cotxet, ara ha millorat molt. Ha entrat una mica, penso jo, però bueno, sí, m'ha aguantat bé. No, jo prefereixo que hi hagi opcions d'aparcar, que no siguin al carrer, que quedi millor, i que es busquin altres opcions de pàrquing, que no al carrer, però bueno, això ja és, m'agrada més així, que no cotxes.
El tram comprès entre carrer Ànimes i Amadeu està actualment en obres i un cop finalitzades tindrà el mateix disseny que els dos primers trams. La desalinitzadora de la Tordera treballarà a més del 75% a causa de la sequera, i és que la sequera que viu Catalunya des de fa molts mesos ha fet que els embassaments catalans se situïn al 44% en alguns casos. Això ha fet que l'Agència Catalana de l'Aigua hagi optat per intentar suavitzar la situació augmentant l'extracció d'aigua del mar. De fet, la desalinitzadora de la Tordera, situada al terme municipal de Blanes, va començar a treballar per sobre del 60% de la seva capacitat a finals de novembre i fa pocs dies ja va fer-ho superant el 75%. Aquesta és la primera vegada que la desalinitzadora treballa amb un rendiment tan alt en un període tan llarg. El responsable de recursos hídrics de l'Agència Catalana de l'Aigua, Enrique Velasco, ha avançat a Ràdio Arenys que no es descarta fins i tot passar la desalinitzadora de la Tordera del 75 al 99 o 100% de funcionament. Velasco ha dit que ara els rius han incrementat una mica el seu cabal per la neu que es va desfent, però que els rius estan en cabals molt baixos.
Això el que fem és incrementar els usos d'aigua subterrània d'aquí de l'aqüífer de la Vall Baixa del Llobregat i també del Besòs, i utilitzem les desalinitzadores. Llavors, la d'aigües, la de la del Llobregat, aquí al Prat, està actualment per sobre del 80%, ja estem a 1,86 metres cúbics per segon de producció, i la de la Tordera pues, estem al 75% amb mig metre cúbic per segon de producció. I estem treballant per incrementar-la. Prem a final de mes al 100%, o al 90%, perquè és molt difícil anar permanentment al 100%.
Segons fonts de l'Agència Catalana de l'Aigua, l'augment de l'activitat de les desalinitzadores és una de les múltiples mesures que es poden aplicar davant de situacions de sequera com l'actual. Canviem de qüestió. El ple de Blanes debatrà retirar la condició de fill adoptiu a un ministre de Franco. El grup d'Esquerra Republicana de Blanes ha presentat una moció per al proper ple municipal de l'Ajuntament de Blanes. La moció portarà a votació l'anul·lació del ple dret de la concessió del títol de fill adoptiu a un ministre franquista. Es tracta del qui fou ministre de Marina, Pedro Nieto Antúnez, que, segons expliquen els republicans, va ser anomenat fill adoptiu en agraïment per l'atenció que havia rebut Blanes a l'hora d'aconseguir infraestructures com ara l'estació depuradora d'aigües o el port esportiu. La moció es tractarà en el proper ple municipal previst pels propers dies. També demana que es retiri aquesta condició honorífica. Ho ha explicat el regidor d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Blanes, Àngel Canosa, a Ràdio Palafolls.
Per voluntat dels que manaven en aquell moment a l'Ajuntament, es va demanar l'otorgament de la consideració de fill adoptiu a una persona, a favor d'una persona respecte al municipi de Blanes, i entenent que els mèrits que havia fet aquesta persona eren formar part de l'exèrcit franquista, participar activament a la Guerra Civil, va acabar sent ministre de la Marina amb el govern de Franco i fins i tot va ser, si mirem la meroteca, aquella persona que estava cridada a succeir a Carrero Blanco. Per nosaltres entenem que significa molt davant d'un règim que, bueno, que tots sabem el que va fer i entenem que no tenim cap motiu per mantenir viu aquest atorgament de conciliació de fill adoptiu a aquesta persona.
Segons exposen els republicans en el document de la moció, el dia 6 de juny de 1969, l'alcalde blanenc, Domingo Valls, va signar una proposta per nomenar fill adoptiu al ministre de Marina del dictador Francisco Franco. Esquerra vol esmenar aquesta situació que consideren il·lògica i insultant que es manté des de fa gairebé 50 anys. A la vegada, Canosa ha explicat que han fet extensiva la proposta d'aquesta moció a altres grups del ple municipal per tal de presentar-la conjunta. Tot i que encara no tenen resposta de les altres formacions, esperen poder-la aprovar.
El que sí que hem fet ja fa uns dies, i abans de presentar-la al registre, va ser comentar amb altres grups del nostre plenari el fet que Esquerra presentava aquesta moció i que evidentment estava oberta a fer-la conjunta. No busquem més que la retirada efectiva d'aquesta condició de fill adoptiu. No hem rebut encara a dia d'avui resposta de cap altre grup municipal, però entenem que sí, que comptarem amb els suports necessaris perquè s'aprovi en el ple aquesta moció.
A banda d'aquesta retirada de la condició de fill adoptiu, els republicans també volen afirmar el caràcter antidemocràtic d'aquella decisió presa gairebé fa 50 anys i la voluntat d'acabar amb qualsevol gest que signifiqui el menor reconeixement a persones o accions d'aquell període nefast i negre de la història recent.
facebook.com/radiocalella, twitter@radiocallatv.
Decathlon alerta d'un problema de seguretat en un model de sac de dormir infantil. La cadena de material esportiu alerta a tots aquells que tinguin un sac de dormir per nens. I és que ha detectat que el cordó del model infantil Forclaz 10 graus júnior de la marca Quechua no compleix el màxim nivell de seguretat i alerta que el nen se'l podria enrotllar al coll i provocar un accident. Per això es demana deixar d'utilitzar aquest sac que es va comercialitzar entre el gener del 2014 i el novembre del 2017. L'empresa Decathlon proposa retirar el cordó un mateix i ho explica en un vídeo de com fer-ho. A banda, els usuaris poden adreçar-se a una de les botigues perquè l'eliminin o bé retornar el sac i recuperar l'import. Més coses. Resolta ja la fuita de la canonada de gas del carrer Jubara. La incidència va ocórrer aquest dilluns al matí a resultes de les obres de reparació que està fent la companyia de l'aigua de Calella en el tram comprès entre Sant Joan i Sant Pere. Un operari que estava manipulant una retroexcavadora a l'alçada del carrer Mates i Rodés va tocar la canonada de gas i va provocar-ne la fuita. Es va activar llavors el protocol d'emergències que va comportar el desplaçament d'efectius de bombers de la Generalitat i de la policia local. L'avís es va rebre a les 10:10 del matí i la incidència va quedar resolta al cap de 2 hores aproximadament per tècnics de la companyia Gas Natural. Els operaris estaven treballant en les obres de reparació que Gesta Aigua efectua aquesta setmana en diversos trams de carrers de Calella que provoquen afectacions de la mobilitat. Al carrer Jubara els treballs continuaran demà i en el tram del carrer Sant Isidre entre Riera i Barcelona. Aquests dies se li ha d'afegir el tall també permanent del trànsit al carrer Bruguera a l'alçada d'Amadeu per les obres de remodelació que van començar passat festes amb un termini d'execució previst de 10 setmanes. Avui també hi ha hagut interrupcions intermitents al carrer Cervantes entre Indústria i Costa Fornaguera per treballs de poda dels arbres. I avui ha mort Ferran Mussach, als 80 anys. Mussach havia sigut presentador i locutor de Ràdio Calella i conegut per programes musicals com Nostàlgia o per ser el primer presentador d'esports amb Calella Esportiva. També va ser un dels primers presentadors dels esdeveniments de la ciutat. Mussach va ser un dels impulsors i director del festival Com els d'abans, l'acte solidari en el que es feien representacions de poesia, cant, balls i altres disciplines artístiques. Mussach estava vinculat al Club Bàsquet Calella i al teatre i també participava als Pastorets. El funeral serà demà a les 10 del matí a la parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau de Calella. Quatre minuts per les 8 del vespre. És hora d'escoltar el nostre home del temps, amb Quim Serra.
Ahir dilluns varen començar la setmana novament amb temperatures clarament superiors a les normals per l'època de l'any i, de fet, avui no serà l'excepció. Altre cop, les màximes al migdia s'enfilaran cap a valors superiors puntualment als 20 graus a pràcticament tota la comarca. Amb vents que bufaran fluixos al llarg del dia d'avui i amb una situació marítima que estarà tranquil·la. Pel que fa a l'estat del cel, ambient assolellat, potser amb alguns núvols prims de cara a aquesta tarda, però seran núvols sempre poc importants. La previsió per demà indica que continuarem parlant d'estabilitat i de domini del sol a tot el Maresme, amb vents febles que bufaran del sud-sud-oest, reforçant-se una miqueta a la tarda i amb una situació marítima que al matí estarà dominada per la mar rissada, marees de marejol, a la tarda marejol i maró, a conseqüència d'aquest vent de garbí una mica més reforçat. Pel que fa a la previsió de dijous, tot apunta que els núvols aniran en augment, però en general seran núvols poc importants, núvols que no deixaran precipitació. Les temperatures baixaran un palet, però tot i així continuaran agradables, a l'espera que de cara a divendres haguem de parlar d'un canvi de temps amb el pas d'una línia frontal que deixarà precipitacions a tota la comarca i, a més també, un descens marcat de les temperatures, unes temperatures que, de fet, es normalitzaran per l'època de l'any entre divendres i el cap de setmana. Per tant, deixarem enrere aquestes temperatures més primaverals d'aquestes últimes hores i que continuaran encara, com dèiem, almenys durant 48 hores més.
Doncs gairebé 2 minuts per arribar a les 8 del vespre. Nosaltres ho deixem aquí. A partir de les 8, ja ho saben, les notícies en xarxa, i a partir de les 10 del matí de demà, l'actualitat a la ciutat. Gràcies una vegada més per la seva atenció i fins demà.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.